Aló.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Avui ens proposes un viatge cap a èpoques molt pretèrites.
Va, posa'm una música que m'agrada molt, a veure si la trobes.
Oh, aquesta? Sí?
Aquesta.
Vinga. Quina imatge us ve al cap quan sentiu aquesta melodia?
Ara, mira, jo sempre feia un test en aquesta casa quan entraven els més joves.
Sí.
I els hi feia... Aquí a l'estudi tenim un dels estudis que té, bueno, tenen les finestretes petites a la porta. I ara, si m'escolten els companys més joves d'informatius, tots els que han passat per aquí els he fet la prova i jo reproduïa una escena molt mítica de la saga de pel·lícules a la qual correspon aquesta banda sonora, que és Jurassic Park. I noi, no me l'encertaven habitualment. Llavors aquí jo veia la diferència generacional.
Clar.
Jurassic Park va marcar un abans i un després. En el cinema es va fer una pel·lícula magnífica a nivell d'efectes especials en aquell moment, en el que tots van poder veure els dinosaures vius, no? Després, és cert que ara això ha canviat perquè, davant l'èxit evidentment rotund que havia tingut aquesta saga de pel·lícules, es va ampliar recentment amb Jurassic World, que llavors va ser com una continuació més moderna, amb més efectes, amb més dents i més sang i més de tot, de Jurassic Park. És una evolució que, a més, no nega els orígens, perquè han sortit actors que havien sortit a les primeres pel·lícules i hi ha contínues referències. A més, se n'ha fet... sèries de Lego per nens, de les de Lego de nens, se n'ha fet, en fi, de tot, no? Aleshores, això fa que ara els petits de la casa hagin seguit amb Jurassic World quan veníem de Jurassic Park. Bé, els dinosaures sempre ens han fascinat, és així. Eren unes bèsties enormes, de les quals, evidentment, ja no hi són i no... Tenim reminiscències, no?, d'alguns animals que, evidentment, provenen, però ja no els tenim i sempre ens ha fascinat molt. I per això hi ha tots els paleontòlegs que es dediquen, doncs, a excavar i explicar-nos coses de com eren aquests dinosaures. I una de les grans preguntes sempre que hi ha hagut i que ja s'ha anat responent és per què i com van desaparèixer, no? Havent poblat la Terra i amb aquelles... magnituds que tenien, com van acabar desapareixent així de cop i volta, no? Doncs bé, cada dia hi ha descobriments nous sobre aquest tema. Sembla que està bastant clar, i ho poso entre cometes també, perquè ja sabem que a nivell científic el que avui es diu demà pot canviar quan es troben noves coses. Però vaja, un meteorit va caure i va provocar un canvi climàtic molt important que va fer que no sobrevisquessin i que a partir d'aquí quedessin algunes espècies, no?
Aquesta és la part que més t'emociona,
aquesta
tu, eh?
Aquesta m'agrada molt. A més, ara el juny ve l'última de Jurassic World.
Sí.
Jo saps que sóc molt fan. En fi, ara un equip de paleontòlegs han fet una descoberta que és quan, en quin moment de l'any va caure el meteorit, que va acabar amb els dinosaures i amb moltes altres espècies. I que a vegades pensis, com arriben aquestes conclusions?
Sí, doncs perquè no hi eren.
No, ara amb aquesta música de fons ens hem d'imaginar, que ens serà fàcil perquè tots tenim les imatges de la pel·lícula al cap, que ens n'anem 66 milions d'anys abans de la nostra era.
Mm-hmm.
A la península del Yucatán, allà hi ha diferents animals que mengen, surten, volten per allà. No? Acaben de sortir de l'hivern i, per tant... com quan passa, que arriba més la primavera, van augmentant les hores de llum diurna, és aquell moment de que floreix tot, de que creix, de que hi ha els aparellaments en els animals, els festejos, no?, etc. I allò que dius, oh, que bonic, ara passarà alguna cosa, no?, si fos la pel·lícula, doncs passa. Aquí cau el meteorit. O sigui, va passar la primavera. Calculen que va passar la primavera un asteroide de grans dimensions, cau just en aquest punt de la península Yucatán, a l'hemisferi nord, i provoca l'extinció del 76% de les espècies, inclosos tots els dinosaures, no... ara em surt la paraula, que no eren aus, els que no volam. O sigui,
els terrestres.
Exacte. I majoria, i bueno, no només ells, sinó rèptils marins, altres tipus d'animals que hi havia a aquella època, no? A milers de quilòmetres d'allà, a Dakota del Nord, també hi ha uns bonics peixos espàtula que estan anant pel seu llac quan... l'impacte els enganxa tots els previnguts. La ona expansiva va trigar entre 15 i 30 minuts a arribar des de... pensa que estàs a la península de Yucatán i arribes a Dakota del Nord. 15 a 30 minuts, en un instant, aquells peixos que nedaven tranquil·lament volen amb una onada que els arrossega i queden sepultats sota pedres i roca. 66 milions d'anys més tard, uns humans, paleontòlegs, estan estudiant aquests fòssils dels peixos que van anar a parar allà on deu haver de l'Espardenya i van quedar sepultats. Estaven estudiant-los en un jaciment que es diu Atanis, que està a Dakota del Nord, que allà han trobat un, ja fa temps que han trobat un conjunt extraordinari de, a veure, podríem dir de mort massiva, és a dir, d'animals que van morir tots en aquell mateix moment, que llavors es calcula i després s'ha datat que era, va ser conseqüència d'aquest impacte, no? Que va passar en el Cretàcic superior. I per tant, es calcula que la majoria dels macrofòssils que han trobat en aquesta, en aquest jaciment són víctimes directes de l'impacte d'aquell meteorit que va acabar amb tot, no? Llavors dius, però com acaben sabent que allò era la primavera? Perquè, clar, cau un meteorit ja de tal any, vas més o menys,
sí,
no?
Sí, sí.
Però saber l'època, doncs clar, per l'estructura de creixement dels ossos d'aquests peixos que van trobar allà morts, sospiten que va ser primavera, perquè a més hi havia restes de, plàncton, no gaire, i el plàncton creix entre la primavera i la tardor. El fet que no hi hagués gaire plàncton, ni en el tub digestiu dels peixos, ni en l'entorn, diuen que, clar, en aquesta estació de l'any segurament és quan va haver-hi aquesta catàstrofe. A més, ells van reconstruir el lloc dels fets, allò com van morir els peixos, amb un model 3D, contrastant dades, amb els ossos, bueno, amb tot el que ara tenim tècnicament, i van demostrar realment la tesi. El meteorit va caure a la primavera i aquells peixos van morir el mateix dia, aproximadament una hora més tard, que impactés el meteorit a Yucatán. Què passa? Que, clar, com que va caure a l'hemisferi nord, l'extinció massiva i selectiva dels dinosaures va afectar sobretot aquells que vivien a l'hemisferi nord i hi ha molt pocs registres a l'hemisferi sud. Però la tesi de que el meteorit va caure a la primavera, que precisament és l'època en la que es desperta de l'hivern, fa, o sigui, confirma més que evidentment hi haguessin tantes morts i que espècies no sobrevisquessin. Per què? Doncs perquè, clar, és una etapa especialment sensible per moltes espècies que en aquell moment es reproduïen, tenien les cries, acabaven de sortir de l'hivern, que llavors, si en aquell moment es produeix una catàstrofe massiva, no hi ha recuperació possible. Què va passar a l'hemisferi sud? Com que n'hi havia qui hivernaven, aquests alguns es van salvar d'espècies, les però, que clar, estaven sota terra.
Quan devien sortir no devien trobar res. No
gaire res, per això també després va haver-hi moltes que no es van aclimatar, clar. És a dir, només va acabar sobrevivint les que no van morir de l'impacte directe, que estaven en altres zones o això que dèiem, hivernant en coves, sota terra, etc, i que després es van poder adaptar a les condicions que va quedar en aquell moment al planeta, bàsicament, no? Perquè clar, què va passar? Doncs l'impacte d'aquest meteorit va fer, primer de tot, allò que, bueno, com una bomba, no? un pols de calor tan global i tan gros que va generar incendis forestals molt generalitzats a molts llocs. Després d'aquesta onada de calor, a més, després diu que va venir un, que seria com un hivern total, perquè llavors què passa? Les cendres, tot el que això va provocar va tapar el que és l'ambient, es va morir molta vegetació, això feia que no hi hagués alimentació i que, per tant, doncs, els que vivien, i a més que veure, els que volaven potser podien traslladar-se a llocs, però certes espècies, clar, per molt que vagi, si a no sé quants quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres a la rodona no tens res, no hi havia opcions. I aquí acabaven, es van acabar morint, no? A banda que llavors hi havia totes les pluges àcides que també van fer que tot l'entorn de vegetació i de bosc acabés, bueno, doncs, danyat i, per tant, no hi hagués opció de poder sobreviure, no? I clar, si això ho agafes en un moment en el que moltes espècies estaven en reproducció, en creixement, etc. Clar, això va fer que desapareixés del tot l'espècie, no només els exemplars corresponents, sinó tota la descendència. Clar, hi havia, per exemple, espècies amb temps d'incubació més llargs, com els rèptils, alguns dinosaures, etc, que hi havia alguns que encara no havien sortit, diguéssim, no estaven en aquest període, i sobretot els de l'hemisferi sud, que clar, que aquests sí que van poder sobreviure, com tu molt bé deies, els que després es van poder també adaptar, no? Passa amb cocodrils, alguns amfibis, alguns mamífers que estaven allò que se'n diu en latència d'estiu perquè feia molta calor a l'altre cantó, sí. I que llavors, mira, aquests sí que han pogut sobreviure i han arribat fins avui, no? Però la resta, no. Però clar, va passar a la bonica estació de la primavera, eh? Tal dia, bueno, tal dia com avui no, però sí, en aquesta època com ara.
Sigui com sigui, el panorama devia ser dantesc. La meva pregunta és, quan tota aquesta... quan totes aquestes espècies es van extingir, a partir d'aquí què?
Clar, bé, a partir d'aquí va quedar el que va quedar, i els que van quedar van anar evolucionant, adaptant-se també a les noves condicions. Mm-hmm. I llavors, no és que la vida s'acabés del tot, va anar tirant, però clar, una gran majoria d'espècies ja no van recuperar-se i per això s'han extingit i no les tenim en l'actualitat. Bé, jo sempre dic que si els dinosaures continuessin vius, jo no sé si els humans haguéssim tingut tantes oportunitats de sobreviure com ara, eh?
Bé, ara el que hem de fer és creuar els dits, que o un meteorit
sí,
o el senyor Putin no apreti segons quins botons i passin coses.
Bé, amb el tema Putin, els paleontòlegs no hi poden fer gaire res, però és veritat que perquè algú pot dir, bueno, i això perquè s'estudia si ja és passat? Home, s'estudia per predir el futur. És a dir, perquè venim i estem en un canvi climàtic global que farà variar, no amb aquell extrem, en el sentit que, clar, ja va caure un meteorit i va quedar tot com va quedar, però que clar, això fa també que saber què va passar, com es van adaptar, com va afectar cada cosa, ajuda a preveure.
I tant que sí. Ja ho diuen, l'home ve del mico, i els Coldplay en aquesta cançó hi feien total referència. Adventure of a Lifetime, amb ells fins les 9 en punt del matí. Tenia màgico, me she'd say, everything you want to dream away. We are legends, every day, that's what she told me.
But in this way, I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold our path, sky is safe, only our own man. And I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating, cause you make me feel like I'm alive. Diamonds, taking shape. We are diamonds, taking shape.